És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Els dimarts en aquesta hora aproximadament aquí a la sintonia de Ràdio Olot tenim com sempre els moments Vinoteca, aquests moments que nosaltres dediquem a parlar del producte que trobem en aquest establiment. La Vinoteca, que es troba, com sempre diem, a la plaça Mercat d'Olot, amb una cantonada de la plaça Mercat d'Olot, o el celler Pi Bernat, que també el trobareu al Mas de les Mates, exactament al polígon industrial, Mas de les Mates. Miquel Fluvià, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, ben retrobats.
Com va anar l'altre dia el tas de vins?
Molt bé, molt bé. Falta, havia de donar una mica el tast especial.
No
el
tast... Sí, però bé, si m'ho vols dir, me'l dius, i si
sí,
no... Sí, me'l dius?
Sí,
perquè ja no és sorpresa ara.
Ara ja no, ara ja està.
Els
que el varen fer
ja
està
era,
fet.
No?
L'altra gent, el que no va poder venir, doncs els hi donaré un consell de que adquireixin una ampolla de xacaloí, o el dia que provin una ampolla de xacaloí, que provin una cosa, que provin doncs de maridar el xacaloí amb xocolata.
Xacolí amb xocolata?
Sí, xacolí amb xocolata.
Tu comences amb la teva.
Allò diuen, són aquells, a vegades diuen, són aquells maridatges inconfessables, no?
Ja. Doncs, i això és el que vàrem fer.
Això és el que vàrem fer. Vam fer maridar xacolí amb xocolata i realment, quan ho fas, te'n dones compte que té sentit i que està molt i molt bé, no? I fins i tot, això ara a mi em recorda això dels maridatges inconfessables, que hi ha maridatges que semblen increïbles, però que realment funcionen molt i molt bé, no?
Jo,
per exemple, jo tinc un del... I ara ja no té res a veure, no? Però ara m'ha vingut al cap que tinc un d'aquells maridatges que dius, amb què maridaries no sé què,
doncs sí.
Diu, amb què maridaries una bona copa de xampany, no? Dius, però digue'm alguna cosa que em sorprengui.
Yeah.
Doncs marida una copa de xampany amb ganchitos.
Xampany.
Xampany.
No acaba, eh? Xampany.
No, xampany. Xampany amb ganchitos.
Què dius?
Sí. És això d'aquelles coses que dius...
No pot ser.
Diu, però ho has provat mai? És que no?
I que és una sensació molt agradable.
Realment funciona. Xampany amb ganchitos. És d'aquelles coses que dius, ostres, i per què no ho havia fet abans?
molt bé. Mira, ho tindrem en compte.
I m'ha vingut ara així com un flash.
Ho tindrem en compte. El que passa és que, no, si més no, per la qualitat del producte,
Suposo que
dius, ostres, ganchitos amb xampany, no?
Sí, estem als dos extrems.
Ara.
És a dir, això el fa especial.
No, ja ho veig, ja ho veig. Molt bé, doncs escolta'm.
Xampany a mostres...
És més habitual, no?
Sí, això no sorprèn a ningú.
No.
Que està molt bé, també, no? Jo no diré que no estigui bé, no? Però no et sorprèn. Ara aquest altre i la realitat... No té, i a més, la sensació no té res a veure, estem a les antípodes.
No, i tant.
Una cosa totalment diferent.
Molt bé, doncs, escolta'm, el maridatge de l'altre dia era amb xocolata, no? La sorpresa que teníeu. La xocolata havia de ser xocolata pura o xocolata amb llet o xocolata...
No, xocolata. La xocolata és... els amants de la xocolata...
És a dir, negra.
És negra.
Exacte.
No, vull dir que això fa igual que els del cafè. El meu pare sempre deia, diu, tu t'agrada el cafè? Doncs el cafè és amb cafè. Què és això de sucre i... Cafè és cafè!
És veritat, tenia tota la raó. Jo hi estic d'acord amb això.
Sí.
I a mi em donen un cafè amb sucre, no vomito, però em ve com una cosa allò de... Ah, quina cosa més dolenta, no?
Sí.
Suposo que estic acostumat a prendre el cafè.
T'agrada el cafè?
M'agrada el cafè. Molt bé, doncs escolta'm, una vegada hem parlat del que vareu fer la passada setmana, si més no d'aquesta sorpresa que vareu fer, avui el que fem és visitar un celler molt especial. I tu ho explicaràs per què és tan especial. Aquest celler es diu Venus la Universal, no?
Correcte, és un dels grans cellers que tenim a... Jo crec que és un dels grans cellers que tenim a Catalunya.
Uh-huh.
Podríem dir que si diguéssim... Diguem, els cinc grans cellers que tenim a Catalunya, doncs un segur que seria Venus la Universal, no? El celler de, bàsicament, podríem dir, és a dir, que és el celler de Sara Pérez i de René Barbier, però és més de Sara Pérez que de René Barbier, perquè René Barbier s'hi va incorporar posteriori, no?
René Barbier, que és una marca de vins, també, és un
sí,
celler,
bueno,
no?
Sí, és una persona.
És una persona,
sí, sí, exacte. Sí, sí, és una persona que el celler doncs, té el seu nom. René Barbier, pare, va ser un dels grans impulsors doncs, de posar el Priorat sobre el mapa, no? Priorat era una terra doncs, de fer vi de bota, vi a granel, vi que tenia unes grans possibilitats doncs, d'elaboració per fer grans vins, però que, per que sigui, doncs, es limitava doncs, això, a fer un vi molt bàsic de granel sense, doncs, sense comercialitzar-lo correctament i al final que no donava riquesa al territori. No?
Yeah.
I René Barbier va ser un dels que va dir no, aquí hi ha un gran producte i aquest gran producte, tractant-te'l diferent, i treballant-ho bé, podem aconseguir fer un vi de primer nivell a nivell internacional, no? I René Barbier té un fill que es diu igual que el pare, el René Barbier Júnior, no? I és parella, doncs, d'una altra de les grans famílies del Priorat, la Pérez, la Sara Pérez, i Sara Pérez és una d'aquestes dones que varen doncs, transformar doncs, també el Priorat, bàsicament per una cosa que entendrem ràpidament, que és el fet de ser dona, no?
Uh-huh.
Que en un món d'homes, vull dir, el món del vi és un món que tradicionalment ha estat en un món d'homes, i que una dona el tenia molt difícil, molt difícil, molt difícil, doncs, de poder-hi, doncs, entrar-hi i accedir, però entrar-hi no per treballar-hi, perquè això ja era habitual. La dona era aquella persona, doncs, que estava al camp, que feia feines més subalternes, però que no era
la dirigent,
el cap del celler. Exacte. Qui prenia les decisions, o sigui, de quin vi es feia, com es feia i amb quines característiques, això eren els homes. Mm. I les dones no prenien aquest tipus de decisions. Sara Pérez, doncs ja amb 20 anys, doncs ja que li encantava aquest món, i ella es trobava doncs que ningú se la prenia en sèrio, que ningú se la prenia en sèrio. Fins i tot va arribar d'això va dir, bueno, doncs ella, ho diu ella mateixa, no? Es va masculinitzar.
Uh-huh.
Bàsicament per poder accedir doncs, en aquests ambients, aquests
cercles tancats.
Aquests cercles d'homes, no? Uh-huh. Què va fer, doncs, fins i tot, bueno, doncs, ella ho explica, no? Diu, anaves amb un sopar, anaves amb un dinar, anaves amb una trobada i algú demanava un tallat, i el tallat, doncs, era per ella, no? I Botes va començar a dir, no, a mi m'agrada el cafè, jo vull un cafè curt, intens, no?
Això és com quan vas aprendre, que jo m'he trobat a vegades, que vaig jo i, per exemple, una noia, no?
Sí, sí.
I tu demanes, digues, una cervesa i un cafè llet. I la cervesa sempre te la posen en atur.
Sí, sí, sí,
és això. I jo dic, no, és que la cervesa aquesta no és per mi, és per ella.
Exacte. Sí, doncs exactament el mateix, no? I ella, arrel d'això, doncs també va començar a fumar puros, i ella explica doncs, que li agrada el cafè fort.
Uh-huh.
Per això li agrada fumar puros, perquè continua fumant, ara que ja no en té necessitat de fer-ho, però li va agradar i continua fumant puros,
sí.
No? Però va ser per accedir en aquests cercles, no? I parlava doncs, com un carreter, no? Perquè estem parlant de fa uns anys, eh? Vull dir que això ja té recorregut, i doncs en aquests ambients, en aquests cercles, doncs es deien tacos, es parlava
ja,
doncs d'una
ja,
manera...
Ja, 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 ja.
Com és dir, estem parlant de la Catalunya pagesa, no?
Ja, ja, ja.
I el taco és una expressió habitual, no? I fins i tot ella explica que té molta gràcia de que diu, li deien, nena, en tu no et casarem pas, perquè amb aquesta boca... No. Que és un comentari molt masclista, també.
Sí,
molt
senyor,
i molt masclista.
Sí, clar,
ambients molt i molt masclistes, no? Però, bueno, al final tot això ha passat. Ella es va fer un lloc, doncs... estem parlant, pensem, en aquests ambients i tinguent 20 anys.
Uh-huh.
És a dir, la pendent fa... Allò que diuen, fa pujada,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Costava molt, clar.
Costava. I però va aconseguir doncs, entrar en el cercle, ser respectada, que això és molt important, i avui dia que ja no té necessitat, i això ja s'ha normalitzat, ja no és l'única dona doncs, que està al cap d'un celler, tota aquesta normalització doncs, en aquest ambient de la vida doncs, també s'hi ha arribat, és la dona doncs, ha arribat que en el món del vi doncs, ja pot estar davant i ningú t'ho qüestionarà i ho trobaran com és la realitat, totalment normal, i a més amb una cosa molt important, perquè si tens criteri, tens criteri. I si algú té Sara Peder, és criteri. Uh-huh. I ella sempre explica de que quan era més joveneta d'això, i en aquests anys, doncs feia vi, i el vi que feia no li agradava. No li agradava. Diu, com pot ser que jo faig vi, però quan vull gaudir del vi, bec altres coses.
Yeah.
No, aquest vi del Priorat no és que estigui malament. Però és una classe de vi. Tots sabem què és el vi del Priorat. És aquest vi intens, aquest vi amb cos,
fort,
aquest vi
sí.
Realment potent, vi que es pot barallar amb qualsevol. I un vi del Priorat és aquell vi que el trobarà, que sempre, és a dir, no pot anar d'amagat. És aquell que el veus sempre. Això d'on és? Diu, no cal que m'ensenyis l'etiqueta, això és del Priorat. És a dir, qui li agrada aquest tipus de vins són vins sensacionals, són... Jo sempre dic que són els millors vins intensos que hi ha al món, són els vins de Priorat. Però ella, tothom tenim els nostres gustos, a ella li agradaven els vins més afruitats, no tan intensos, un altre perfil de vi, no? Diu, a mi m'agradaria fer aquests vins, però fer-ho aquí, en aquest territori, no? I això és el que ella va fer. I aquí va crear Venus la Universal, per fer grans vins... respectant el territori, vins de molta qualitat de la manera de pensar, ser molt respectuosa, tal com he dit, amb el territori, amb la manera de fer, amb l'ecologia, amb la petjada ambiental, és a dir, fent que el fet de fer vi no representi deixar el món més malament de com l'has trobat, al revés, mirant de fins i tot que aconseguir que el deixis molt millor, i en tota aquesta filosofia va crear, doncs, ha creat grans vins, no? Un d'ells seria un dels vins que a mi personalment, això ja és un tema personal, però que m'agraden més, que és un vi molt apreciat, que és el Venus Cartoixà, que és un vi blanc totalment natural, fet amb molt i molt de criteri, i la veritat és Cartoixà. El Cartoixà no és res més que una varietat del Xarel·lo. És a dir, o és el mateix que el Xarel·lo, és un Xarel·lo roig, i el Xarel·lo que té és una gran capacitat doncs, de guarda, una gran capacitat de criança, i són varietats que si les treballa doncs, en criança sobre les seves lies, les seves mares, doncs realment en pots treure resultats molt i molt bons. Fins i tot hi ha gent que diu que el Xarel·lo és una de les varietats per fer vins de guarda blancs millor que hi ha al món. Uh-huh. Vull dir, fins i tot una varietat que dic molt apreciada per fer això és la Chardonnay, però, esclar, la Chardonnay té un gran avantatge, que és una varietat francesa. Clar, avui dia, ser parent d'un francès té l'avantatge, doncs, de que, com que és un xovinista, doncs, te la sabrà vendre bé i tothom parla del Chardonnay i s'omple la boca del Chardonnay. I els catalans, com que som una mica més com... ens falta xovinisme, ens en falta molt, doncs, hauríem de poder-nos omplir la boca de Xarel·lo. I és que realment el nom ho dona, vull dir, perquè allò que diuen, pots omplir-te de vodka amb Chardonnay, sí, però Xarel·lo, aquí sí que te pots omplir la boca, no? I si el Xarel·lo fos francès, doncs els francesos l'haurien vengut com la varietat millor que hi ha al món, doncs per poder fer vins de guarda blancs. Però bueno, és igual, tot irà arribant cada dia més. Doncs el Xarel·lo és més apreciat. Cada dia hi ha més cellers que l'estan treballant. Mm-hmm. Fins i tot aprofito per dir que, per exemple, en el món del cava, el Xarel·lo és una de les tres varietats que porta el cava, Xarel·lo, Macabeu i Parellada. Sempre, si us fixeu amb la composició d'una ampolla de cava, Xarel·lo sempre és la part més predominant, és el percentatge que n'hi ha més, no? I Parellada sol ser la que n'hi ha menys. Per què? Perquè el Parellada és una varietat, un raïm molt suau, dona molta frescor, però no et dona capacitat de criança. Vull dir, si tu vas fer una mica de criança, el Parellada et fa més nosa que cervell.
Ja.
I llavors els grans caves, els grans xampanys, què volen? Volen criances. Els grans xampanys que fan a la zona de la Xampany, a França, normalment ells marquen com a mínim 13 mesos de criança, però que no ho compleix ningú. Per què? Perquè s'han donat compte que si en lloc de fer 13 mesos en fa 52, surt molt millor.
Uh-huh.
Però esclar, això és una... són molts de mesos, i és molt habitual a la Xampany, doncs, de trobar criances de 100 mesos i més, és a dir, criances, doncs, de gran recorregut, no? Però en quines varietats ho fan? Doncs bàsicament, doncs, bueno, en Chardonnay i en Pinot Noir, no? Són varietats que els hi permeten aconseguir això i treure productes de gran qualitat. Nosaltres aquí a Catalunya amb el cava, doncs juguem amb aquestes tres varietats, però ara comencem a donar-nos a compte que aquesta Parellada ens fa menys que servei, no? I la tendència és anar eliminant aquesta Parellada i anant cada vegada més a Xarel·lo 100%, o Xarel·lo acompanyat, doncs, o amb Macabeu, o fins i tot, que ja es comencen a veure també, Xarel·los acompanyats amb Pinot Noir. Això seria una mica d'allò, esclar, aquí estem amb el xovinisme, si ara ens escoltés el francès i diu, bueno, guita, veus, ja comences a venir cap a casa meu, eh? Estàs posant Pinot Noir, perquè tu amb el Xarel·lo ja no en fas prou. Bueno, sí.
però ja arribarà.
Ja arribarà. És a dir, jo sóc dels que penso que carai, que no cal posar Pinot Noir. El Xarel·lo per ell sol, i a més està demostrat, hi ha magnífics, extraordinaris caves de criances llarguíssimes, Xarel·lo 100%. Si comenceu a buscar, trobareu molts de caves que segueixen aquesta característica. Cada dia n'hi ha més, i jo crec que cada dia n'hi haurà més, perquè és la manera d'aconseguir productes d'excel·lentíssima qualitat. I ara ens hem anat al capítol del costat, però bueno, tornem a la
Sara Pérez.
A la Sara Pérez.
I el que ha fet ella, no?
I el que ha fet ella, i ha fet aquest producte, el cartutxà, que és un Xarel·lo, doncs un blanc extraordinari, un blanc d'aquells fets... evidentment, doncs, com segueix la filosofia del seu celler, totalment ecològic, biodinàmic, i amb una criança molt i molt llarga i totalment natural, no? És un vi que al nivell de filtratge es filtra lleuge molt poc, bàsicament només per decantació, però sense fer servir absolutament res. Per què? Per mantenir els aromes, per no perdre absolutament res. No és un vi realment anàs extraordinari, extraordinari, que té una sèrie de matisos i pots trobar-hi, es va obrint i pots trobar-hi molts, molts, molts matisos a la seva olor, i a nivell de gust és un vi llarg, estructurat, voluminós, molt i molt gastronòmic, per acompanyar un àpat, doncs és sensacional. Són d'aquells grans vins que pots veure a la vida. Jo puc dir que, és dir, ara sí, aquí fiquem entre cometes, això és un gust personal meu, no? Però molta gent crec que hi podrien arribar a estar d'acord, que és un dels millors vins blancs que pots veure a la vida.
Uh-huh.
Vull dir que són d'aquells vins que quan els proves, i si és un àpat millor, doncs realment dius, no necessito res més, no? Acompanyen l'àpat a la perfecció i pots gaudir-hi molt i molt. I això seria... jo crec que ell fa diferents vins, no? amb el seu company, en René Barbier, que s'hi va incorporar a posteriori, són parella, que és el René Barbier, fill, eh?
Uh-huh.
Doncs tots dos porten aquest celler, a part d'aquest, doncs, tenen, per exemple, el vi, doncs, que en fan, és a dir, d'aquest vi que dic el cartutxà, se'n fan molt poques ampolles, vull dir que és realment fins i tot una peça de col·leccionista, pràcticament.
Perquè
que,
quantes ampolles se'n fan?
Depèn de l'anyada, però estem parlant de sobre 500-600 ampolles.
Són poquíssimes.
És molt poques ampolles. I vosaltres tenen un projecte, evidentment, vosaltres tenen el Dido, que en diuen, que fan el Dido blanc i el Dido negre, que ja són vins doncs, que s'elaboren més ampolles, sense exagerar tampoc. Uh-huh. És a dir, que estaríem parlant de les 5, de 5 a 10.000 ampolles, no són més, en què són vins que buscava ella, no? D'aquests vins que tenen, estan en el territori, estan en el Priorat Montsant, vull dir, perquè ells físicament estan al Montsant, però tots els que coneguem el territori, vull dir, geogràficament estan allà mateix, costa fins i tot saber on s'acaba el Priorat, on comença el Montsant, i són aquests vins doncs, ja que tenen estructura, que tenen cos, però que guarden molt la fruita, molta fruita, molt allò que diuen golosos, vins d'aquells doncs, que són fàcils de beure i que realment te'n dones compte que són fets de raïm, que realment...
Doncs, es nota.
Es nota que hi ha la fruita, que era bàsicament el que Sara Pérez doncs, buscava, no? Buscava aquest perfil doncs, de vi.
Molt bé, un celler que ho fa tot... veient i mirant el terreny, com deies.
Correcte.
Tu molt bé.
Aquí, bueno, aquí hi hauria molt a parlar-hi, és a dir, a part de a nivell, és a dir, vins ecològics, cada dia n'hi ha més, no? Ells arriben a l'extrem, doncs, de que diuen, volen fer els vins com es feien sempre, tota la vida, preservant l'ecologia en el màxim nivell, però fins i tot no mirant-se les lleis. Per exemple, la normativa ecològica està permès, per exemple, posar-hi, tirar al camp sofre. No? Això està permès, és una pràctica que es considera que no...
Que no malmet, diguéssim.
Que no malmet el territori i que, si tu la practiques, pots continuar dient que el teu vi és ecològic. Però no deixa de ser una incorporació que habitualment, tampoc era tan... No era habitual a la tradició de la vinya, no? I llavors ells, el nivell de sofre que incorporen a la vinya, pràcticament estan buscant, encara n'incorporen una mica, perquè és molt difícil poder elaborar, que la planta arribi al seu destí sense posar-hi, però pràcticament el seu objectiu és ficar sofre zero, no? Biodinàmica, miren de que la vinya, doncs, plantar-la seguint les estacions, com és... Això ja és habitual a la pagesia, però fins i tot les fases de la lluna, l'aigua té una gran importància amb les plantes, fins i tot diuen a les persones, jo sempre fico l'exemple de que les marees, no? La lluna és que passa en funció de la seva posició de transportar l'aigua, milions de metres cúbics d'aigua, doncs endavant i enrere en els mars. A més, hem de mirar el que passa a la costa cantàbrica o a l'Atlàntic, doncs com l'aigua es mou en funció de la lluna, doncs si això passa amb l'aigua del mar, com no ha d'influir en una planta que pràcticament és aigua? Doncs si es té present la lluna, tindràs les collites i el raïm molt millor que no si no la tens feta. Tot això, en diuen, hi ha una entitat europea que ho certifica, que és el Demeter, però ells en cap ampolla i veuràs que segueix el Demeter, perquè vull dir, ells són, el que volen és preservar, fer la feina ben feta, però no ficar-hi fitxes i ficar-hi notes, fins i tot arribant a l'extrem de dir, al final, si jo hi poso la fitxa de que és ecològic o de que és o que tinc el Demeter, al final estic provocant també una despesa energètica. Per què? Perquè hi ha un despatx a no sé on que hauran d'haver-hi uns funcionaris i haurà d'haver una sèrie
fins
de gent.
Fins aquest punt arriben,
Sí, arriba que... Quin és el motiu de no posar-hi que és Demeter? Doncs perquè si jo li poso, estic fent que aquell despatx sigui necessari, que gasti energia per dir una cosa que jo ja faig.
Clar.
És a dir, per què necessito un despatx que m'expliqui el que jo estic fent? Jo ho faig ben fet, yeah. I ja està, i no gasto energia. Evidentment, l'energia que gasten és energia totalment ecològica, doncs, sí. Energia solar, que són l'energia que gasten, diguéssim. I botes en tot el que són el, tots els processos, doncs ja hem parlat del, doncs del, del camp, de com, que, com és ecològic el camp, però botes també dins del celler. El celler doncs, no gasten energia per fer... Per fermentar el vi i per guardar el vi, però amb una qüestió molt senzilla, tal com s'ha fet tota la vida. Tota la vida no hi havia electricitat, però què es feia? Hi havia els cellers que estaven a una profunditat determinada i el propi, la pròpia terra, la pròpia muntanya, doncs et donava la temperatura ideal per poder fer, la, fer les feines. És ells que busquen aquestes temperatures naturals, doncs, on elaboren el vi ja tenen la temperatura perquè està sota terra, doncs, que necessiten per poder elaborar i no han de gastar energia, que hi ha més ecològic que això. Això és l'ecologia de fa 2.000 anys.
Clar.
Que no hi ha res, que no han inventat absolutament res, fan les coses com sempre, no? Però té un sentit, és dir, han buscat fer-ho d'aquesta manera. I quan embotellen el vi, tres quarts del mateix. Les ampolles, s'agafa l'ampolla, doncs, per exemple, l'ampolla que, una ampolla de Venus, la Universal, pesa 550 grams. Per què pesa 550 grams? Perquè és l'ampolla de color de menys pes que han trobat. És a dir, en el mercat, que tingui, perquè ha de tenir color, perquè la llum incideix en el vi i no es pot ficar en una ampolla transparent, doncs no han trobat ampolles que pesin menys. Però això és una decisió també actualment ecològica. Per què? Perquè en el transport, quan menys pes hi hagi, doncs més
energia
estàs estalviant,
mitjà,
no?
Clar.
Doncs amb el pes de l'ampolla, doncs també fan ecologia. Fan ecologia també amb el, de la manera que es tapen. Estaven tots els vins es tapen amb cera, cera líquida que fonen ells amb l'energia que fan solar, i la cera és un producte totalment ecològic. Tots els vins que s'hi posa una càpsula d'aquestes metàl·liques, aquestes càpsules que són molt primetes, l'empresa que fabrica aquestes càpsules necessita molta energia per poder crear aquest laminat, que és un laminat que és retràctil i que per posar-lo has de fer servir calor per poder-lo retractilar sobre l'ampolla. S'estalvia l'energia de fer la calor per retractilar la càpsula i l'energia que gasta l'empresa per fer les càpsules metàl·liques, doncs per poder posar a les ampolles, no? Evidentment, sempre amb tap de suro, producte totalment natural, que dona sentit al suro, és a dir, és un producte que és totalment ecològic, és un producte que es dona a la natura, que si no existissin els taps de suro, poders deixarien de plantar suredes, i és tot un cicle econòmic que acabaríem perdent. Si en lloc d'un tap de suro li poses un tanc de plàstic, a part de que a nivell organelèctric i de criança del vi no seria tan bo, perquè el plàstic, la microoxigenació desapareixeria, el suro té una microoxigenació que està demostrat que dona un plus i una criança molt millor el vi un cop està tancat a l'ampolla, però el plàstic el que té és un consum energètic i fins i tot de petroli que no té, evidentment, el suro. És a dir, la decisió de posar suro és totalment ecològica i té un sentit. Les etiquetes, tres quarts del mateix, es fa servir un tipus de paper que no porta plàstics. Això crea un petit conflicte en què són etiquetes que si estan excessivament en ambients humits, d'aigua, doncs poden tendir a arrugar-se i a fer-se una mica
malbé.
Però han pres la decisió que prefereixen que l'etiqueta es faci una mica malbé, que l'important està a dins l'ampolla, que l'important no és l'etiqueta, sinó que hi ha el producte, l'important és el vi, i amb això eviten, doncs, el fet de gastar papers que porten materials plàstics per recobrir-los i que fan, doncs, que es posin posar amb humitat i que aguantin el que sigui i que es conserven totalment. Però ben, tot això semblen tonteries, però totes aquestes tonteries sumades fan una decisió, és aquell gra de sorra que fa el món diferent. Evidentment, si això només ho fa Sara Pérez i René Barbier, es quedarà amb una anècdota, que és el que estem explicant aquí, és una anècdota, és un gra de sorra, però un gra de sorra, una platja, està feta de molts grans de sorra, no? I moltes vegades, és dir, ja no té res a veure tot això, però jo faig la reflexió, que ens queixem del planeta, ens queixem del món com va, però tots nosaltres podem prendre petites decisions, i això són petites decisions que poden fer que el món sigui diferent i que deixis un món millor del que t'has trobat, no? I això som persones totes individuals que ho podem fer. Ells, aquí estem parlant d'un celler molt petit, estem parlant de... Això no és cap corporació, no és cap gran empresa. I han pres la decisió i el mercat els està reconeixent de que, és dir, important que és que fan les coses ben fetes. Ningú se'ls hi queixa de que l'etiqueta, ai, que l'etiqueta se m'ha arrugat una mica, que se m'ha quedat lleja, però l'ampolla ja te l'has begut. És dir, tu et queixaràs de l'etiqueta si el vi que has provat és una merda, no? Però tu veus un gran vi, l'últim que et preocupa és l'etiqueta si ha quedat arrugada.
Naturalment. No. Molt bé, doncs escolta'm, un celler 100% sostenible que té un producte sensacional i que té aquest nom, Venus La Universal, que avui l'hem descobert una miqueta més amb en Miquel Fluvià i sobretot amb aquest cartoixà que és el que ens has parlat, que és la joia de la corona.
La joia de la corona.
Miquel, que vagi molt i molt bé, bona setmana i fins al pròxim dimarts.
Fins dimarts vinent, a reveure.
Coneixes Pibernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pibernat, tu tries.